think about the problems of machines breaking down.
Olvida, ya está cambiando el fútbol.
¿Es tecnológico o no?
Ahora más o menos todos somos algo tecnológico, estamos como obligados.
Parles d'intel·ligència artificial, et refereixes exactament a què?
Si fas un càlcul ràpid, es transforma en 3 milions i mig de dades cada partit.
El tema és quines necessites i què busques.
Hi ha algun Leo Messi en tu base de dades?
Estem a la sala de crioteràpia. Aquí la temperatura estarà a 135 sota zero.
Oh, quin fred, per Déu.
Aquest home em vol matar.
Tinc 50 anys, no 30.
Els nens entrenen amb realitat virtual.
Diuen que és l'invento de l'any, no? Que és gravar des d'un dron.
Tu no descartes que algun dia puguem veure un entrenador robot?
No.
M'estàs espantant.
El futbol no crec que sigui pitjor ni que sigui menys romàntic. El que sí que crec és que serà més professional.
No pot ser, amb Jordi Basté. La jugada perfecta. Manchester, Etihad Stadium.
Benvinguts a la seu del Manchester City.
Ciutat esportiva del Manchester City.
Som a Manchester, que plou dia sí dia també, i estem en un moment privilegiat perquè estem a l'entrenament del Manchester City, que habitualment no es pot visitar, i estem observant com la majoria de jugadors porten un GPS. Això és la punyeta, que es pugui veure un jugador de futbol entrenant en GPS. Doncs sí, està passant.
Sam Erith, director de Ciències de l'Esport del Manchester City, primer equip. Els jugadors duen unes petites unitats de GPS situades a l'esquena de la samarreta, entre els omòplats, que enregistren l'activitat a l'entrenament.
I per què serveix això?
Ens diu les distàncies que recorren, a quines velocitats, quan acceleren o frenen ràpidament, i així tenim una imatge de la càrrega que suporten a l'entrenament.
I això on va?
La informació s'enregistra en directe i quan tornem a dins va a una base de dades on podem seguir la temporada de cada jugador. Això ens permet gestionar la càrrega de cada jugador per tal que estiguin frescos pels partits. Barry Hamilton. Aquí pots veure en temps real la distància que cobreix cada jugador, les velocitats que assoleixen, la quantitat d'esprints que fan i les acceleracions i frenades. Així podem seguir-los durant l'entrenament i prendre decisions en temps real. Això també ens ha ajudat molt amb els lesionats. Quan tornen a jugar, hem d'anar amb molt de compte amb la velocitat a la qual corren. Abans s'entrenaven i després fèiem les comprovacions. Ara podem ajustar l'entrenament a temps real. Sabem si han de córrer més de pressa o més lentament mentre es preparen per tornar a jugar. I això ens ajuda molt.
Aquesta és la sala de màquines, això és la sala de control. Això és la clau de volta de tota la tàctica i aquí hauria d'haver-hi el Carles. Hombre, Carles Planchard!
Què tal?
Molt bé, tu.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Espera't un moment, que venim de baix de...
L'entrenament, no?
Sí.
Nosaltres l'entrenament el controlem des d'aquí.
Per tant, vosaltres sou l'ull que veieu exactament tot el que està passant al camp d'entrenament.
Exactament.
Amb una visió, diguem-ho, més panoràmica del que pugui tenir el Pep des de baix.
Una millor visió, perquè sabem que des d'una visió així panoràmica es veu molt millor que no des d'arran de gespa, i perquè ell ja, immediatament després de l'entrenament, pugui visualitzar què és el que ha passat, perquè si s'ha de canviar o s'ha de preparar noves coses, doncs ho puguem fer-ho de la màxima velocitat possible, no?
Quantes càmeres, per exemple, hi ha amb un cap d'entrenament?
Doncs imagina tots aquests números de càmeres que tens aquí marcats, són les diferents càmeres que tenim en el que és el perímetre del camp. I ara ja hem buscat nous sistemes que han sortit, que diuen que és l'invento de l'any, no? Que és gravar des d'un dron. No és el mateix aquí amb càmeres fixes, que tens un angle determinat de visió,
que teniu un dron
que el pots bellugar. Això és una imatge del dron, no?
Això és una imatge del dron. Quina passada, veu-me.
Amb la seva camareta, i el manipulen, el dirigeixen.
I el manipulen des d'aquí?
Clar.
El diari Esport, l'última revolució de Guardiola, entrenar al City amb drons. The Sub, joc de drons. Guardiola vol enlairar el City formant el seu equip com a pilots de drons. Natàlia Arroyo, entrenadora de la selecció catalana femenina i periodista esportiva.
Estem en un moment en el que els staffs tècnics estan obligant-se a ser més gent, que domini més coses, des de qui analitza el vídeo, qui dins del vídeo analitza una part concreta del vídeo, qui porta l'estratègia, qui recopila dades de GPS, i hi ha cada cop més necessitat de tenir especialistes en coses molt concretes i d'aquestes petites parts anar fent el tot. I aquí és on tens un entrenador de futbol especialitzat en qüestions d'estadística que t'ho trasllada en vocabulari que tu entens.
Si tu tens controlats tots els equips de la Premier?
Sí.
Tots els equips d'Europa?
Puc tenir tots els equips d'Europa, sí, sí, controlats.
Pots tenir, i com
sí.
Fas?
Tenim disposició de tenir tots els vídeos de tots els partits, però gravats amb gran angular. A mi m'interessa veure aquesta visió per poder treure conclusions a nivell tàctic. La gent del camp, és el que diem, veuen el partit, però no el miren, el partit. Igual allò és la típica frase del Clemente que va dir, no? Les vaques de Lezama també en ven futbol,
sí,
no? Doncs és el mateix, veure futbol el veu tothom, sí. No? Però l'altra cosa és mirar-lo i
veure-lo i observar-lo.
Observar-lo per treure en conclusions. Vam analitzar un partit del Chelsea. Del Chelsea, et fixes com actua el Jorginho. Jorginho, que té aquesta tendència a saltar moltíssim. Si aquest passe tu aconsegueixes passar aquesta pilota aquí, a rebre la seva esquena, rep en una situació totalment sol. Ostres, doncs es produeix això molt habitualment. I de quin podem treure un benefici? Doncs clar, jo et selecciono aquestes jugades
perquè
per intentar...
Perquè normalment el Jorginho fa aquest tipus de sortida.
Exactament.
Amb la qual cosa tu el que fas és fer una mena dels millors moments de Jorginho fent això.
Exactament.
Mira,
veus? Normalment es comporten d'aquesta manera. Doncs salten a la pressió, hi ha molt espai aquí a l'esquena. Doncs ells decideixen preparar-ho tot per intentar treure'n un partit d'aquesta acció. Nosaltres entrenem aquesta jugada i després el dia de la Community Shield, a Wembley, Jorginho
fa les seves. Veus? Això és la jugada del
partit. Això és la jugada d'una jugada del partit.
Aquella final que guanyeu.
Salta Dinho, salta, va saltant.
Flipant. Idò, ja està.
Ja està.
Jorginho arriba.
A l'Ozil.
A l'Ozil, efectivament.
I després ja, després depèn de la qualitat individual del jugador que defineixi...
Hòstia, que fort.
O sigui, a mi la tecnologia m'ajuda o em facilita poder veure tot això.
I executar i guanyar un títol, com va ser el cas.
Exactament. En aquest cas, doncs mira, es va donar, però... Prepara moltes jugades, no sempre té la mateixa
sort. Molt bé.
Mundo Deportivo. El City s'emporta la Community Shield amb un doblet d'Agüero. Forbes. El City, líder de la Premier, fa servir el Big Data per millorar el joc.
Hola, i tu?
Benvingut.
Què tal? Gràcies.
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City.
Tu saps que quan tu vas començar a jugar a futbol, que hi havia el doctor Bastit a Can Barça, hi havia l'Espanyol tenia el doctor Salvador Oliveres, i clar, era Redoxon, era el Reflex, tot era molt lent. Clar, tot això ha passat, jo què sé, doncs 30 anys. I ha sigut terrible, no?, l'evolució que tu has vist des de que vas debutar al primer equip del Barça fins ara, que ets entrenador, no?
Sí, doncs la lògica del món ha canviat no només en l'esport, sinó en tot. Abans anàvem amb aquestes pissarres, el Johan anava amb aquestes pissarres, i ara anem tot en vídeo.
Però que hi vas, tu, eh?
Sí, perquè és més ràpid per un concepte, però per transmetre als jugadors a tothom va... Abans no sabíem res dels oponents, ja no sabem tot. Hi ha drons, graven des de dalt, ho veus tot. I amb la medicina, el mateix, en les recuperacions, en la rehabilitació, amb tot.
I la pregunta és cap on anem? És a dir, va això tot tan ràpid que és des del punt de vista tecnològic per un equip de futbol, això cap on va? Perquè la rapidesa és exponencial.
Va, jo crec que, com sempre, tot això està molt bé. És a dir, nosaltres jo ara podem tenir, crec que tots els entrenadors del món, tots els equips del món, podem tenir 200 milions de dades. El tema és quines necessites i què busques. I el tema no és la quantitat que tindràs, que cada vegada la tindràs més i més. Per què? Perquè la gent, la medicina abans, doncs, la gent quan tenies càncer moria sempre i ara doncs, molta gent es cura i en el futur es curarà molt més i potser algun dia s'erradicarà. Per això és l'evolució és així, però amb el futbol les dades en tenim moltíssimes, moltíssimes, però jo no utilitzo les que m'interessen.
Fer una bona pretemporada és un factor decisiu.
I una de les claus de l'èxit poden ser els números, les dades.
És l'anomenat Big Data aplicat al futbol.
La tecnologia, doncs, s'ha arribat per fer el futbol més just.
Podem dir, Aitor, que estem vivint una època de revolució del futbol a través de les tecnologies?
Podem dir que el futbol està canviant, està creixent.
Aitor Lagunas.
El futbol té més diners que mai en la història i això fa que estigui en un procés d'hiperprofessionalització. Això fa que els clubs tinguin més mitjans, que les acadèmies formin millor els,
periodista,
els nanos,
editor de Panenka,
i les nenes també. Òbviament, en tot això la tecnologia hi té a veure. El futbol és un esport jove. A diferència del golf i d'altres disciplines, el 99% de les persones que estan federades en un equip de futbol tenen entre 5 i 35 anys. És a dir, que el 2019 ja estem parlant d'un esport practicat al 99% per nadius digitals. Hi ha una regeneració en aquest sentit del cos de practicant del futbol i hi ha una regeneració també del cos d'entrenadors.
I això és imparable, per entendre? És a dir, la tecnologia aplicada al futbol és imparable?
Em sembla difícilment imparable.
Ciutat Esportiva Joan Gamper, Sant Joan d'Espí.
Grans clubs que aplica la tecnologia és, evidentment, el Barça en totes les seves disciplines, de futbol, de bàsquet, d'handbol, de futbol masculí, i avui he vingut a veure futbol femení, el primer equip de futbol femení del Barça.
Edu Pons, preparador físic del Futbol Club Barcelona, primer equip.
Nosaltres fa ja pràcticament 6 anys que el primer equip se fa, aquí el club l'estem utilitzant des del primer equip fins a l'infantil.
Sí, ho porta tothom, eh?
L'infantil, sí.
I com funciona aquesta tecnologia?
Amb indoor, que és molt més fàcil d'utilitzar, però, com pots veure aquí a les torres, hi ha unes petites antenes que et donen un error de 10 centímetres.
Que és una barbaritat comparativament amb un GPS, que el marge d'error és molt més ample. I això està per tota la ciutat esportiva?
Tota la ciutat esportiva, tots els camps.
Totes aquestes dades va a un ordinador central?
Sí. Després, un cop acabes la sessió, tu vas amb una docking, que és el dient, una docking,
sí.
Una maleta on fiquem les unitats de cada un, i això es descarrega amb un software, i això va al núvol.
Escolteu, per mi us vaig a veure les noies, i d'aquí uns moments parlem.
Vinga, fins ara.
Fins ara. Què tal?
Hola.
Com esteu?
Bon dia.
Què tal? Bon dia. Tot bé?
I tant.
Com fa que porteu aquest dispositiu famós, els wearables aquests?
Un parell d'anys.
Sí?
Forma part de la nostra xepa.
Forma part de la vostra xepa. Bueno, el primer dia, per molta xepa que portessi, l'havia emprenyat a portar això aquí darrere, no?
Jo, sincerament, no he tingut mai
Marta Torrejón.
Em sembla bastant còmode.
Sí?
Sí, i ja un cop el portes, ja no t'ho notes.
Sí, con el peto.
Que me tengo que tirar...
Sandra Paños.
Pues clar, tu que es portarà encara més motiu. No et rasca ni res.
No, si caes bien, no tens ningún problema.
És com si les espinilleres. Pues el dispositiu.
Però aquestes dades us les passen, per exemple, vosaltres?
Uh-huh. Sí.
Us ajuda o moltes vegades ho veieu com una pijada?
Sí que lo miramos.
Sí.
Yo creo que llegas a la élite y lo más importante y lo que te va a dar un rendimiento
Vicky Losada.
Y buscar la excelencia y poder llegar es la personalización. Y gracias a esos datos que cada una pues llevamos con el GPS y a través de la nutrición y muchísimas más pruebas que las nuevas tecnologías aquí en Barça, pues por suerte cada vez nos hacen más pruebas, pues eso es lo que al final nos va a dar el rendimiento.
La Vanguardia, 11 del 12 del 18. El GPS, la tecnologia que revoluciona el futbol. Forbes, els wearables estan canviant l'anàlisi de rendiment dels esportistes. Aitor Lagunas.
Crec que hi ha un canvi molt important amb el tema dels wearables, dels GPS que porten incorporats als jugadors. Tot això fa que quan un entrenador parla amb un jugador, ja no parla de sensacions, ja no parla de... avui no t'he vist gaire fi, sinó que veus com aquí no t'has mogut bé? Veus com aquí no has corregut prou? Això crec que és un gran canvi que també té a veure amb un canvi probablement més sociològic, que és com està canviant la figura de l'autoritat en aquest cas, en el vestidor, però podríem parlar de l'autoritat a les aules o fins i tot de l'autoritat als mitjans de comunicació.
Però cap a bé o cap a malament?
Bueno, a diferent. Jo crec que abans els entrenadors era una figura més d'ordeno i mando. Tu has de fer això perquè jo sóc l'entrenador i tu ets el jugador. I ara cal convèncer, cal explicar per què vols que el jugador faci això. I quina manera més entenedora, més gràfica i més ràpida que amb una gràfica, amb una estadística o amb un vídeo.
Edu Pons.
Cada sessió és filmada en vídeo, veus? Acceleracions, desacceleracions, girs, impactes...
Ho pots agafar jugador per jugador, jugada per jugada, cantonada cantonada del camp, on sigui, amb una pista de bàsquet, amb una pista d'handbol...
Sí. Pensa que cada GPS registra 167 variables. Tu penses, 167, 23 jugadors, se'ns en pot anar per sessió a unes 5.000 i pico variables. Si ho multipliquem per 5 dies d'entrenament...
25.000, sí.
Infinitat de variables. El que hem fet nosaltres és, a partir d'aquesta infinitat de variables, fer tot un filtratge i buscar les més significatives que ens serveixin per ser molt més efectius a l'hora de valorar les sessions. Mira, aquesta sessió predomina la mitja de desacceleració màxima.
Això què vol dir?
Si no, que estaria dins del nostre model de joc.
Perfecte. D'acord.
Te vinc a dir que el nostre model de joc, més molt més al toc, molt més amb canvis de direcció...
Que no com altres clubs, que no direm el nom, que juguen més a l'acceleració. És a dir, més...
Amb més
rapidesa.
Sí, igual,
sí,
amb
més transició,
no?
sí.
La Vanguardia. Neix un Silicon Barça. El Barça Innovation Hub buscarà l'excel·lència en els esports d'equip, rendiment, medicina, tecnologia i ciències socials. Mundo Deportivo. Barça Innovation Hub vol ser un Silicon Valley de l'esport. Albert Mundet, director del Barça Innovation Hub.
Ep! Jordi.
Albert, com estàs?
Molt bé. I tu què tal?
Bé.
Sí?
Què feu aquí?
Ara aquí on estàs és un laboratori. Ara, el que has vist abans amb l'Edu és tecnologia que s'està aplicant avui en dia als equips de futbol. I aquí, en aquest laboratori, el que estem fent és recerca i innovació.
Per entendre's, el que hem vist és present i això és futur.
Treballem amb l'àrea de medicina, treballem amb l'àrea de rendiment, també, però avui, precisament, veurem la part d'esports analítics, la part d'anàlisi esportiva.
Però això portarà a la pràctica, què significaria? És a dir, si jo fos l'entrenador del Barça, diries, bueno, i això que m'estàs explicant, per què em servirà?
Més que pels entrenadors, serà pels analistes de joc, que són els que donen el reporting als entrenadors sobre una sèrie de conceptes tàctics. Aleshores, què passa? Un analista de joc, avui en dia, per poder analitzar bé un partit, l'ha de veure tot.
Molt bé.
Clar, tu imagina't ara que en lloc de passar-te per 90, 90, més 90, més 90, amb un clic tens tots els talls fets.
Perquè ho farà la màquina.
Ho farà la màquina. Aquí, per exemple, el que primer hem d'ensenyar a les màquines, als ordinadors, és aprendre a mirar. Un cop has après a mirar, has d'aprendre a pensar. Uh-huh. Aleshores, aquí és on arriba la intel·ligència artificial, que es pot aplicar en molts sectors, i en l'esport també està arribant. El cas concret de la generació d'espais o del control de l'espai és un exemple. Jo li dic a l'ordinador, mira, jo crec que l'espai que genera aquest jugador pot dependre de la seva velocitat, la seva posició, del seu perfil. Digue'm tu quins espais creus que controla. Uh-huh. I aleshores em dona una informació i jo, com a humà, li dic si ho ha fet bé o no ho ha fet bé. I així va millorant, fins que arriba un moment que l'ordinador és capaç de detectar el concepte més qualitatiu o més subjectiu que jo, com a humà, sóc capaç de detectar, però ell ho ha fet automàticament a base d'aprendre a massatge-error.
Sí, estàs treballant amb un robot.
Efectivament, al final és un robot, és a dir, l'ordinador no deixa de ser un robot, al final és pensar. Pensar a través d'algoritmes com els humans pensem.
Amb la qual cosa estem arribant a uns nivells dins de l'esport, ja no de tecnologia, sinó gairebé de robotització, extrems. I la pregunta seria ja arribar a fer la possibilitat que un robot fos un entrenador?
Jo penso que això no passarà mai.
El fitxatge d'un central s'havia convertit en imprescindible per a Valverde per afrontar el que queda de temporada.
Madrid no ha presentat fins avui Vinícius Júnior, un brasiler de 18 anys acabat de fer i pagat, a més, a preu d'or.
A les 12 de la nit, exactament, s'ha tancat oficialment el mercat de fitxatges.
Barcelona.
Fa 30 anys hi havia el Minguella amb els seus vídeos fitxant jugadors. Ara, els directors esportius els ajuda gent com el Salvador Carmona, que només té 29 anys i que parla d'estadística avançada i de Big Data. Què tal?
Bien, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás? Oye, ¿qué es esto de la estadística avanzada?
Es básicamente utilizar la estadística convencional, como remates o goles, y crear modelos más avanzados a la hora de tomar una decisión, un fichaje, de dar una venta, hacer una venta, hacer una cesión.
O sea, ¿tú me puedes decir las futuras estrellas del fútbol mundial?
Seguramente.
Vamos, esto no me lo pierdo, esto no me lo pierdo.
Nosotros trabajamos como una consultora para los clubes, los agentes, incluso los medios de comunicación, por los gráficos y demás. Pero bueno, tenemos una base de datos interna a la que nadie tiene acceso salvo nosotros. Mm. Aquí, por confianza, te la enseñamos. Ah. Tenemos unos 71.600 jugadores.
O sea, aquí en esta base de datos tenéis 71.000 jugadores.
Sí, casi 72.000. Partidos tenemos casi 73.000. Casi.
¿73.000 partidos aquí dentro? ¿Cuántos equipos, por ejemplo, tenéis aquí dentro?
Equipos tenemos casi 2.300. Hay algunos que no tenemos. Diga, vaya, esto
bueno,
por delante,
uy,
por ejemplo.
Sí, claro.
Sí, claro. Algunos sí, siempre sí, se escapan.
Claro, algún equipo de, qué sé, de...
Exacto, de Camerún. Pues sí, claro. La Liga de Camerún no la tenemos. Pero, por ejemplo, si tenemos la Liga de Túnez.
Si ahora yo te pido, por ejemplo, en Cataluña hay una prevención de futuro que es qué pasará cuando Leo Messi se acabe.
Sí.
¿Hay algún Leo Messi en tu base de datos que pueda decir, pues...?
Bueno, encontrar al Leo Messi de 16 años es bastante complicado porque es un jugador francamente irrepetible. Si utilizamos nuestros modelos de similitud, que los tenemos...
Hay un modelo de similitud, es decir...
Que buscamos nosotros.
O sea, ponéis el nombre de Leo Messi, ¿quién se parece a Leo Messi?
Sí, entonces si utilizamos las grandes ligas, no las pequeñas, el jugador que más se parece a Leo Messi, según nuestros modelos, es Eden Hazard.
Hombre.
Que todos sabemos quién es.
Que lo quiere el Madrid.
Se parece un 92.7%. El azul es Messi.
Ya se nota porque cuanto más exterior...
El juego es más completo.
Es más completo. Sí. Por tanto, Messi tiene... Es ya superior en muchas cosas
en
a Hazard.
Cosas. Hazard le supera en que pierde menos balones, presiona más a salida de balón. Tienen los dos el mismo desborde, más o menos.
¿Dónde Messi es superior?
Es en los remates, en los goles, en la faceta...
En la ejecución.
En la ejecución. El siguiente sería Mbappé, el siguiente sería Agüero, bueno. El siguiente sería Di María.
Sí.
Hablando todo el año pasado, Neymar.
¿Pero hay algún jugador que digas aquí, en la base de datos que tenéis, en el Big Data, hay algún sí. jugador que digas, pues mira, este no lo conoce tanta gente y se parece bastante a Messi?
Sí, lo podemos mirar. Vamos a buscar un jugador menor de 23 años, ya que
vale,
estamos
perfecto.
Aquí, ¿no? 23. Vale. Entonces, mira, por ejemplo, tenemos un jugador en el PSV Eindhoven.
Steven Bergwijn.
Bergwijn. Que se parece a Messi en un 89.6%. Que si te pareces en 89% a Jesucristo, pues igual,
hombre,
igual
haces milagros. Efectivamente, ¿no? Puedes repartir hostias, efectivamente.
Exacto.
89,6%.
Sí. Hay otro chico aquí en Rumanía, que tiene 20 años, no sabemos quién es.
Un mira. Momento, a ver, el chico de Rumanía. Vamos a buscar al chico de Rumanía,
sí.
que se parece a Messi en un...
En un 86% casi.
Bueno, un 86% está muy bien. Un jugador de Rumanía,
sí,
que tiene 23 años,
20.
20 años.
Sí.
No.
Sí, sí, sí. Entonces, un Getafe, un club así...
Puede buscar ese jugador...
Claro,
que
en
luego
porque en Rumanía lo puedes fichar.
Si le sale bien...
Pelotazo.
Pelotazo, porque efectivamente
claro.
de aquí te...
Y aparte se apellida Haji, como él.
Hostia, que no sea... Que
no
familia.
Lo sé, la verdad es que no lo sé.
No lo sé. Ahora, para entendernos a vosotros, si yo te pido, por ejemplo, ¿hay algún jugador que para el Girona
sí.
o para el Español pueda ser bueno?
Sí, pues para esos clubes es más fácil encontrar jugadores en el sentido... Evidentemente tienen menos recursos económicos. Pero su mercado es más abierto.
Tú imagínate que ya Stuani se acaba, para entendernos, están buscando además un delantero goleador. Bueno, ¿a quién le recomendarías tú?
Pues mira, si utilizando nuestro mismo modelo, mira, aquí tienes a Casper Dolberg, que ha sonado para muchos equipos
sí.
grandes de Europa, Ezequiel Ponce, de la AEK Atenas, Julián Quiñones, del Lobos Buap.
Vale, un momento. Yo soy Quique Cárcel.
Sí.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
bien.
Oye, hazme un favor, quiero ver imágenes de...
Julián Quiñones, de
Julián
Lobos Buap.
Julián Quiñones, del Lobos...
Buap.
¿Y esto dónde está?
En México.
En México, el Lobos de México.
Es una universidad.
¿Me puedes enseñar imágenes de este jugador?
Entonces te diría, sí, este. Entonces tú, Quique Cárcel, te vas, te ves el vídeo y
vale.
vuelves y me dices, ¿cómo lo has encontrado? Y te diré, la máquina lo ha hecho todo.
¿La máquina lo ha hecho todo?
Sí, la máquina lo ha hecho todo.
¿Tenéis algún equipo que os haya fichado ya?
Trabajamos en la Liga Española, Serie A, Premier y MLS.
O sea, vosotros sois un director deportivo.
Sí, trabajamos con un consultor. Sí, bueno, 2.0, no mejor, ni peor, simplemente distinto.
¿Con esto ficharemos?
Yo personalmente creo en un modelo mixto, porque además así lo valoro y tiro una piedra en mi propio tejado, pero hay que saber el entorno del jugador, si el jugador fuma, si el jugador consume estupefacientes,
sí, sí, sí.
si él está loco. Y ese tipo de cosas no te lo va a decir el Big Data a día de hoy, porque como al fin y al cabo nosotros solo tenemos el rendimiento de los partidos y los entrenadores tienen los rendimientos de los entrenamientos. Y esto es más complejo que solo decir, este es bueno. Dicho lo cual, decir, este es bueno y adelantarte a todo el resto del mercado gracias a esto es un paso enorme.
El País, 29 del 12 del 18. L'eina secreta dels entrenadors de la Lliga. ABC, 14 del 12 del 18. Media Coach, la tecnologia que ajuda els equips a preparar els partits.
El Media Coach és un sistema que ofereix la Lliga als 42 equips professionals.
A tots, eh?
Als 20 de primera i als 22 de segona. I és una iniciativa que no es fa a cap altra lliga del món. Fins i tot per equips que no tenen, o que no tindrien en principi, prou infraestructura com per poder fer-ho per ells mateixos.
Vol dir que el que fas és democratitzar el futbol. És a dir, aquí no hi ha el Barça que té més pressupost que el Getafe o el Madrid que té més pressupost que el Reus, no?
Efectivament, el que permet també és que equips més petits, Huesca, Girona, Leganés, Eibar, Getafe, estiguin per primera vegada a primera divisió. Tenim molta informació, més dades que mai. Cada partit de futbol genera 8 milions de dades.
Com?
8 milions de dades.
Un partit de futbol té 8 milions de dades?
Efectivament. I el repte és saber interpretar el que tu necessites.
No tendim ara a una hiperutilització d'elements tecnològics que ens fa que no sapiguem moltes vegades separar el gra de la palla, i tant amb un vestidor d'un club de futbol com un espectador que veu el partit per televisió?
Ara tirem molt de moltes dades estadístiques, potser no totes són importants.
Els quilòmetres que recorren els futbolistes, per exemple?
Els quilòmetres que fan els futbolistes és un exemple claríssim de dada, a vegades enganyosa. Per què? Perquè un dels futbolistes que menys quilòmetres fa és el Messi, que fa pocs quilòmetres més cada partit que els porters. Això vol dir que jugui malament?
No.
Manchester, Etihad Stadium.
Estem a la sala de crioteràpia. Aquí la temperatura estarà, d'aquí uns minuts, per dos futbolistes del City, estarà a 135 sota zero. Concretament, Sané i Laporte, aviam exactament com aguantaran aquesta temperatura i per què entren aquí dins.
Emerick Laporte, jugador del Manchester City.
Hola, Emerick. Com estàs?
Todo bien.
Gracias.
Allá vamos.
Venga, vamos para dentro. Hòstia, mare meva, quin fred fot.
Sam Erith, director de Ciències de l'Esport del Manchester City, primer equip. Quan juguem cada 3 o 4 dies ens centrem molt en la recuperació i una de les coses que fem és la crioteràpia de cos sencer.
Quin temps de recuperació es guanya amb aquest tipus de màquines?
Després d'un partit de lliga, el cos humà necessita almenys 72 hores per recuperar-se. I de vegades, al cap de 72 hores, ja tenim un altre partit.
El cos pot aguantar aquestes temperatures?
Sí, perquè no és dins l'aigua. Dins l'aigua, la temperatura del cos baixa més ràpidament. Com que aquí fem servir aire fred, pot tolerar aquestes temperatures.
Ara entra aquí dins el Sanet.
Ara en Leroy entra a la primera cambra, que és la de preparació, a menys 55 graus. Llavors entrarà a la cambra principal, on farà un tractament de 2 minuts. Dos minuts a menys 130 graus. El futbol és molt nociu per als músculs. Ara el Leroy té diversos microtraumes que li han provocat hemorràgies internes a tots els grups musculars. Aquesta cambra actua sobre la circulació sanguínia dels jugadors, així que esperem reduir la inflamació d'algunes articulacions i de músculs importants per fer-los sentir millor. Té un efecte analgèsic. Si senten que estan a punt per al pròxim partit, és molt millor que no que tinguin un dolor aquí, tensió allà, que no hagin dormit bé. Part del treball és psicològic, també. Ara torna a la primera cambra i marxa.
Oh, quin fred, per Déu! Hòstia, ja... Mare meva! Hòstia! Sí, hòstia! Mare meva!
He wants to go in.
Vol entrar?
Yeah. No!
No! The Telegraph. Crioteràpia. La tecnologia apunta que podria ser el secret de l'èxit del Leicester. Correo. Crioteràpia. El tractament miraculós que reben les estrelles de l'esport. Natalia Arroyo.
Les noves tecnologies no han aconseguit
evitar que les lesions existeixin, és a dir, les lesions seguiran sent part del joc, però sí que en la mesura del possible són capaços d'anticipar moments d'alerta o minimitzar error o minimitzar perill, millor dit, pel jugador. I el que segur que ha ajudat és el procés després de recuperació. Aquí estem molt a prop de trobar maneres de reduir el temps de recuperació o de garantir que la recuperació serà completa, no hi haurà una recaiguda, doncs en lloc d'anar a fer un bany de gel i d'aigües de contrastos com fèiem a una altra època, doncs el jugador pugui, diguem, amb una màquina a simplificar aquest procés.
Què és això?
Sam Erez.
This is a hypoxic chamber.
És una cambra hipòxica. És una cambra que crea un entorn especial on podem controlar la temperatura, dur-la fins als 40 graus centígrads i reduir la quantitat d'oxigen. Si aquí la concentració normal d'oxigen és del 21%, allà treballem el 14%. Traiem un terç de l'oxigen. I també podem controlar la humitat. La idea és crear un entorn dur i complicat per als jugadors, de manera que quan s'estan recuperant d'una lesió, poden fer servir coses com bicicletes i màquines de remar per millorar la capacitat cardiovascular. La freqüència cardíaca augmenta i aconseguim una millor adaptació a l'entrenament. Potencia la producció de glòbuls vermells i això fa que quan tornin a jugar després d'una lesió estiguin en més bon estat que sense aquest tipus de recuperació.
Quanta estona es pot estar aquí dins?
La sessió habitual dura 45 minuts.
45 minuts de sessió.
Vols provar-la? Donna Hologan, responsable de Ciències de l'Esport del Manchester City. Hola. Benvingut, Jordi, benvingut. Què he de fer? Estàs preparat per treballar de valent? Sí. Primer t'has de posar aquest monitor del ritme cardíac. Això ens permet controlar la intensitat de l'entrenament allà dins. Si portes això, el veurem a la pantalla i veurem l'esforç que fas. Molt bé. I ara entrem i comença la diversió. N'estàs segur? Sí, del tot.
Ja està aixecat.
Un moment. Bé, la bicicleta està preparada. Si vols pujar... Molt bé, som-hi. Mirem com vas a 80. 80. Sí, bé. Com te trobes? Respires bé? Sí, molt bé. Provem de pujar una mica, fins a 90. 90, sí, 90. Sí, ho veus? Prova de mantenir-te a 100 durant 30 segons.
Aquest home em vol matar. I'm 50 years old.
Que tinc 50 anys, no 30.
Okay, so now.
Molt bé, ara relaxa't, vés frenant.
And that's probably enough. And relax.
Crec que ja n'hi ha prou. Aquest número representa la intensitat de l'entrenament. Ha estat una sessió curta. Amb un jugador lesionat, aquesta xifra estaria entre 3 i 4. És una mesura de la intensitat i el volum de la sessió d'entrenament. És un bon començament, no tothom arriba tan lluny. Gràcies, amic. De res, home. Ferran Soriano.
Qui ens anava a dir fa...
CEO del Manchester City.
3 anys. No 10, no 20, no 30, això per descomptat. 3 anys que veuríem en un partit de futbol, com vaig veure jo ahir, el segon entrenador del Boro sortint al límit del terreny de joc amb una tauleta a la mà.
Sí, sí. El següent pas, que costa més, és que la tauleta li dirà «Nano, estic mirant el partit i això és el que t'està passant. I això és el que jo faria, tu mateix. Segueix el consell o no».
Ferran, m'estàs espantant.
També estàvem espantats quan vam conèixer internet al principi, també estaven espantats els tios que anaven a cavalls quan van veure una màquina.
Per tant, tu no descartes que algun dia puguem veure un entrenador robot?
No, jo crec que, pel que jo sóc capaç de veure avui, sempre hi haurà un humà sentat a la banqueta. Però aquest humà estarà ajudat per intel·ligències artificials molt sofisticades. I aquest moment, Jordi, és demà, eh? No és d'aquí 10 anys, és demà. I, a més, el que passarà és que els entrenadors que n'hi haurà que no s'adaptin, els anirà pitjor.
I l'afició, això, ho acceptarà? Aquesta és la gran pregunta. L'afició, perquè l'afició és molt estranya.
Clar que sí. L'afició vol veure bon futbol, vol guanyar i vol els millors jugadors. I si per guanyar i jugar bé s'ha de fer servir la tecnologia, es farà. El que serà més difícil, històricament és més difícil, és
que els organismes, que l'administració pública acompanyi, no? Perquè sempre és així.
La legislació sempre va per darrere de la renova.
Sempre per darrere. Sempre. Perquè estem fent el bar ara i no fa 5 anys i 10, que és que no existia la tecnologia. És que l'administració pública, pels seus processos i la seva administració, diguem, triga més. En acceptar la tecnologia, triga més.
Saca el córner Villarreal, cerradito, el remate. Se va fuera, pide en mano.
Corner, dice corner el asistente, sin prácticamente atención o prestar atención a los jugadores del Villarreal que han rápidamente rodeado al colegiado. Se echa ahora la mano al oído a la espera de lo que pronuncie el VAR.
Esport, 15 de l'1 del 19. El VAR a Espanya, un model exemplar a la resta del món.
El VAR, per exemple, està molt bé, però el problema de la justícia moltes vegades, en aquest cas, és que el partit es para, has d'observar unes màquines una altra vegada. Al final, no tendirem a fer un futbol molt robòtic i poc humà?
Jo crec que no. Aquí estem veient imatges d'una acció polèmica. Punt 1. El VAR suposa que la responsabilitat de l'àrbitre està repartida.
D'acord.
Ja no tenim 25.000 persones mirant i xiulant una decisió només d'una persona. Els jugadors també són molt conscients. El que abans mirava d'enganyar l'àrbitre, ara ho fa menys.
És veritat, és veritat.
I punt 3, el que deies tu de que és una justícia que arriba lenta, jo et diria, jo prefereixo una decisió que sigui més justa, tot i que no sigui absolutament ràpida, i et diria, és més ràpida del que ens pensàvem molts, que una decisió
justa. Jo estic a favor del VAR. L'únic problema que veig és, per exemple, m'has dit tres coses, jo també veig tres coses, que és que un, dos, tres, aquí hi ha tres pantalles. Hi ha un element col·lateral que ho estem veient. És a dir, el futbol era un espectacle de la gent que anava al camp. En el fons, el que estem fent és treure la gent del camp per deixar-lo en un sofà.
I tot i així, les dades d'assistència als estadis de futbol no
disminueixen. Van cap amunt?
Van cap amunt perquè, al final, el futbol és un gran esdeveniment d'oci global i la gent també vol anar a l'estadi. O sigui, però crec que no és incompatible la millora de la realització televisiva, no és incompatible amb aquest punt, aquest plus que et dona anar al camp i poder compartir un partit amb un amic o amb un familiar.
Clar, perquè si parlem de la televisió, les variants que està agafant la televisió en les transmissions esportives és descomunal. Per exemple, aquest gol, clar, aquí són, clar, que hi ha un zoom espectacular.
Efectivament. Això és un sistema que amb 32 càmeres fixes et permet reconstruir d'alguna manera la realitat en primera persona del jugador que és protagonista. Això és una manera de fer més espectacular.
Com ha canviat la realització televisiva en 5 anys? És que no...
Sí, jo et diria que els últims 10 anys potser ha canviat més la quantitat de tecnologia i la qualitat de la tecnologia implicada en una retransmissió televisiva que els anteriors 50 anys. I et diria que és només el començament.
Que es pot fer més en un camp de futbol?
Jordi, no sé si tu ho veus així, però a mi em sembla que durant molt de temps els videojocs han mirat de reproduir la realitat.
Sí.
I ara estem en un moment on la realitat per primera vegada està començant a reproduir els videojocs.
Efectivament, totalment d'acord.
Jo crec que ara els videojocs.
Totalment d'acord. Algun dia jo em podria estar a casa meva amb unes ulleres de realitat virtual i estar assegut com si estigués a la llotja del Camp Nou o de Cornellà o del Bernabéu o del Montilivi?
Home, exactament igual no ho crec, però a mi em sembla que és relativament fàcil que això acabi passant.
Club de futbol Canvi de LED, Esplugues de Llobregat.
Camp de futbol de Canvi de LED, Esplugues de Llobregat. Una tarda qualsevol, un entrenament d'equip infantil de 12 o 13 anys. Novetat, que els nens entrenen amb realitat virtual.
Andreu Bartolí, CEO de Soccer Dream.
Soccer Dream és l'entrenament de les habilitats tàctiques dels jugadors a través de realitat virtual.
És com un joc, és com a FIFA, no? Per entendre?
Sí, com un joc, uns escenaris virtuals en els quals els jugadors juguen a futbol prenent totes les mateixes decisions que farien al camp. Passar la pilota, rebre-la, moure's virtualment, xutar, marcar, i per tant, per ells, és com si fos un joc. Actualment estem treballant amb un club de nivell Champions League, amb les seves acadèmies internacionals. També estem treballant amb el segon millor club de Xina, que és la millor acadèmia allà. També estem amb alguna acadèmia als Estats Units i amb alguna aquí localment.
Xina i Estats Units, curiós, que us demanin aquesta mena de joc de realitat virtual a Xina i als Estats Units. Hi ha algun motiu per entendre-ho?
El que ells veuen és que fent el que s'ha fet sempre no atraparan mai els que els hi porten doncs, 20, 30 anys o més d'avantatge. Ja ho han de fer diferent per tal d'atrapar-los.
Òscar García, director de metodologia del club de futbol Can Vidalet.
Els nens estan movent la cara, però no fan gaire pinta d'entrenar, eh?
No, en realitat sí que estan entrenant. Dins de les ulleres hi ha un software que utilitza el mètode Econo, que és un mètode d'entrenament cognitiu, i per tant ara mateix estan practicant la presa de decisions dins del joc.
Però què veuen exactament els nens?
Ells tenen un camp que és com un estadi i tenen un petit exercici. Estan amb rivals, estan amb companys. És una situació real de partit.
I heu notat millora, realment? L'equip millora amb l'utilització de la realitat virtual?
Sí. Tot el que poden aprendre dins de l'aplicació té molta transferència al que és l'entrenament real i a la competició.
Veig que tu estàs connectat aquí amb una aplicació. Sí. Per tant, els entrenadors aneu connectats aquí dins.
Sí, aquí tenim com una panoràmica del que és el que el jugador està fent. El blau fluix és el jugador. I veiem on mira, veiem com es mou. També tenim un marcador de les vegades que fa l'acció que ha de fer. Si la fa bé, es suma un punt. Si la fa malament, es suma una negativa. Per exemple, on creus que pot haver una situació que te crea ventaja, Àlex?
Más abierto.
Més obert, dius.
Òscar Capitán, responsable de l'àrea d'entrenament del club.
Hola, aquí hi ha algú?
Sí.
Què tal?
Bien, muy bien.
Hola, Ethan.
Hola.
Tu també veus un camp de futbol?
Sí.
I ho estàs fent bé o ho estàs fent fatal?
Superbé.
Me les deixes un moment?
Sí.
Vale, te les canvio, eh?
Vale.
Vale, tu t'has de posar aquestes i em poso aquestes.
Vale.
Vigila que estan graduades, és broma. És broma, no te les posis. Ah, vale.
Oi. Ethan Milla, jugador a la B.
Gràcies. Estic al vestuari, ara. Què he de fer?
Donar-li a reintentar.
Aquí, espera, fes-m'ho tu.
No, el tens que mirar tu por ahí.
Ah, vale, ai, ai, hombre! Clar, vale. Ui, ara soc al campo. Espera't un moment, que estic sortint al camp. És que jo juego al FIFA.
I jo al Fortnite.
Ai, va! Què faig ara? La tinc aquí. He de passar cap allà, no?
Sí.
O no?
Un jugador.
Tu creus que t'ajuda, això?
Sí.
Per què?
Perquè aprendo moltes coses.
I no diu ni uno bien.
Jo sí.
Tu sí, ja. Aviam, Ethan, tinc un problema. M'estan passant els futbolistes per aquí. Què he de fer?
Girar-te. Mirar.
Girar? Però cap cojo, que em venen cap aquí? Mira, fem una cosa. T'ho canvio una altra vegada, vale?
Vale.
Oh, va, té. Tu ho faràs millor, saps jugar millor. Sí. Jo me'n vaig a jugar a FIFA i tu continua amb això. Vale?
Gràcies.
Adéu.
Adéu. Ara.
Adéu. Com poden veure vostès, un aspecte impressionant. Sonen les notes del cap del Barça.
Jot Down, 11 del 10 del 16. Odi etern al futbol modern. El País, 7 del 7 del 12. Romanticisme o tecnologia? Ciutat esportiva del Manchester City. Manel Estiarte, director de suport i operacions de gestió.
Vas estar als teus últims Jocs Olímpics, fa 9 anys. Ha canviat molt el tema de la tecnologia aplicada amb un gran club o amb una gran selecció, no?
Jo vaig veure un salt brutal, que és del waterpolo, petitonet per mi, immens, al futbol. O sigui, jo quan arribo al món del futbol, ja només arribar al món del futbol, dic, què collons és això? Què és això? Sis fisios, camilles, tecnologia, televisions, imatges, anàlisis, bum, 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 bum. I tot i així ha evolucionat de fa 9 anys, quan vaig començar amb el Pep, a ara. Vull dir, és tot més complet, tot més buscat, tot. Se li dona molta importància al detall. Abans el detall, amb l'esport, no existia tant. Ara, detall, però el detall amb el dolor, el detall amb la preparació, el detall amb el moviment, el detall amb qualsevol cosa. Estic convençut que tot és per protegir i per millorar. I només amb això ja tira pa'lante. Però també em fa una mica de por que es perdi això. Vull dir, mira els nens, estan aquí jugant en un camp de futbol cobert. Els nens, nosaltres, jugàvem al carrer i amb un fred capella.
Sí.
Però tu te'n donaves compte d'aquell fred? Te'n recordes?
No.
Te'n donaves compte que et feies mal i aquest nen ara, si té una ferideta, en seguida va dintre i què tens? Nosaltres tornàvem a casa amb ferideta. O sigui, i era normal allò, jo no ho critico, ni elogio, dic, allò era normal, això és normal, no sé el que serà, ja ho veurem, però em fa una mica de por que es perdi totalment el genuí, no? Què és tu contra mi, jo contra tu, aviam si et guanyo, perquè tu estàs fet així, jo estic així. Llavors fa por que sigui, jo et guanyaré perquè jo...
I la màquina i tot el que té al meu voltant...
No ho sé, ja. És el que és.
Vol comença a semblar-se una pel·lícula de ciència-ficció i apareixen conceptes que fins ara semblaven amagats al món de l'esport, el que és estadístiques, però bàsicament el que és la paraula tecnologia. Avui he quedat amb l'entrenador de probablement el millor club del món, almenys és el meu, Ernesto Valverde, entrenador del Barça. Vital.
Ciutat Esportiva Joan Gamper, Sant Joan d'Espí.
Quants anys? Quant de temps?
Amb el cas venit que m'estava quedant de blau,
Jo també, mira que qui parla. Què tal, Ernesto?
Bien, muy bien.
Ets tecnològic o no?
Ahora, más o menos, todos somos algo tecnológico. Estamos como obligados, ¿no? Pero, vamos, no soy un talibán de eso.
No ets un expert en la matèria i d'aquests que estigui tot el dia connectat, tot això. Bueno, això ens estem emparats, Amb el tema de l'esport, vinc de veure coses que jo pensava que no podien existir. Em va ensenyar una cosa que vaig flipar, que és... Agafes i dius, hòstia, ¿quién es el jugador que se parece más a Leo Messi? I llavors, a través d'unes estadístiques i d'algoritmes, et diuen, pues mira, hi ha un jugador a no sé on, a més no fa falta que digui, bueno, Hazard és el que teòricament més s'assemblaria segons tot el que fa Leo Messi. Ara hi ha unes bases de dades al·lucinants que et permeten fitxar amb molta més facilitat que no pas fa uns anys. I que ens iguala més, no, els equips.
Que te da datos que muchas veces lo que te hacen es confirmar lo que tú ya piensas.
I la tecnologia, per exemple, pot afectar la relació, o t'afecta, o directament no, entre un entrenador i un futbolista, per exemple?
No, en absoluto. Desde luego es una herramienta que nosotros también podemos utilizar porque ahí, bueno, los datos están ahí.
La pregunta es si a tu et serveix això.
Servirte te sirve. Lo que queda claro es que al final la esencia del juego es la misma.
Quan tens una certa edat i veus que la cosa va evolucionant, et vols quedar allà i penses que qualsevol passat va ser molt millor, no? Però no es perd una mica l'essència del que és l'esport en general?
No, en absoluto. Al final el juego está ahí, no se puede parar. Y luego hay una serie de circunstancias en el partido que no son posibles de interpretar desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de los datos. ¿Qué influencia tiene un gol anímicamente en un equipo o una jugada, una ocasión de gol? O sea, ¿cómo influye eso en un momento determinado? Se pueden hacer, estadísticas de corners, de cómo sacas un corner, de cómo dejas de sacarlo, pero al final la mayor influencia es la calidad o la técnica que tenga el sacador y el rematador.
Un dia, veient un partit no fa gaire de la Premier, vaig veure que hi havia un segon entrenador que saltava al camp al costat del primer amb una tauleta, donant instruccions amb una tablet, no? I vaig quedar-me parat i vaig dir, això està canviant, i arribaré a plantejar-me la possibilitat que algun dia una mena de robot pugui ser un entrenador. Això ho he vist, el mejor, un fet absolutament impossible.
A quién le vas a hacer la culpa de lo que ocurra luego en el campo? ¿Cuándo se pierde un partido al robot? ¿A Bill Gates o al que ha...?
El que ha diseñado aquello.
El que ha diseñado el robot.
No,
mira, al final, aunque haya una tableta o haya, no sé, cualquier método electrónico sofisticado para comunicarte con el jugador, al final le tienes que decir al jugador, mira, tienes que coger al 7 o tienes que colocarte aquí.
I cap on va tot això, tu què creus? És a dir, veurem d'aquí uns anys el futbol ha evolucionat d'una manera tecnològica molt més bèstia del que estem veient ara? ¿O creus que no perdrem el que és l'essència del que és el futbol històricament?
El futbol seguirà siendo lo que es. Hombre, irá evolucionando, es verdad que ha habido un salto tecnológico importante en los últimos tiempos, pero al final el juego es el que es. Hay que marcar goles, tienes que evitar que te los marquen, tienes que ser fuerte psicológicamente para encajar las derrotas, para encajar los momentos difíciles del juego. Y el fútbol es un juego continuo y seguirá siendo así. Y la esencia seguirá siendo la misma.
Mira, voy a hacer una cosa, que se puede hacer una cosa así. Espérate, que es... Espera, ¡Ay, coño!
Sí. No sabes cómo funciona.
Sí.
Tanta tecnología...
O sea, cállate. Que es así. Como dijo un día Bujadin Boskov, gran frase, fútbol es fútbol. Pues eso.
Una realidad,
Fins fa molt poc, molts pensaven que el futbol era un esport impermeable a la tecnologia i que els camps només manaven la intuïció, els sentiments i la passió.
Estàs treballant amb Uruguay.
Abans de fer aquest programa no tenia ni idea del potencial que amaguen els GPS amb què entrenen els jugadors ni dels milers i milers i milers de dades que poden arribar a recollir.
Un partit de futbol té 1 milió de dades?
Perquè qui hauria dit que entrar gairebé despullat en una sala a 120 graus sota zero ajudaria a evitar lesions.
Frio, tu.
Mai m'hauria imaginat que els jugadors entrenarien amb ulleres de realitat virtual, però les futures estrelles del futbol no se'ls fa gens estrany. Abans de fer aquest programa hauria dit que no pot ser, però és.
És imparable.
Un algoritme podrà predir qui serà el proper Leo Messi. És evident que em fa por que la tecnologia acabi deshumanitzant el futbol i que es perdi l'emoció, que és allò que sempre ens ha enamorat d'aquest esport.
La passió que no ens farà.
Ara, tothom amb qui he parlat m'assegura que l'esperit del futbol és compatible amb l'estadística, que el jugador, que l'entrenador i que l'espectador no ens deixarem arrossegar pels números, que l'essència del futbol continuarà sent imbatible. Vull pensar que la tecnologia només aconseguirà que ens emocionem més i, sobretot, millor. Llavors, en comptes de no pot ser, diré que així sí.
tv3.cat/nopotser és una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vínia Audiovisual, CCMA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 2019.